Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Sant Cugat restringirà el pas de vehicles contaminants al nucli urbà a partir de l'1 de gener quan es produeixin episodis de contaminació atmosfèrica. Només podran accedir-hi aquells que disposin de les etiquetes ambientals que entrega la DGT i les persones empadronades a la ciutat que hagin pagat l'impost de circulació. De moment, el consistori regularà l'entrada a Sant Cugat amb controls aleatoris de policia local i agents cívics i, en cas de saltar-se la prohibició, atenció, es preveuen sancions equivalents a la circulació prohibida. La restricció només s'aplicarà de dilluns a divendres, de 7 del matí a 9 de la nit, però a partir de 2020 serà efectiva de forma permanent, independentment del nivell de contaminació. Aquesta és una de les principals novetats del Pla Municipal, un pla ambiciós que pretén millorar la qualitat de l'aire i la mobilitat sostenible de la ciutat. Doncs per parlar sobretot d'aquesta novetat, avui hem convidat a la tinenta d'alcalde d'Entorn Urbà i Mobilitat, Cristina Paraire. Cristina, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aquest pla que diguem que ja entra en funcionament des de l'1 de gener passat, aquest pla de restriccions, de moment encara no s'ha hagut d'activar, que sabem.
No hi ha hagut decretat cap episodi de contaminació atmosfèrica i, per tant, com bé diu el pla, ara, a partir de l'1 de gener del 2018, només s'aplicarà en dies que el dia següent de que es decreti un episodi de contaminació atmosfèrica.
Algú es pot preguntar, Sant Cugat és una ciutat contaminada? Quins nivells de contaminació tenim a la ciutat?
Bé, nosaltres, amb dades globals, generals de la ciutat, no sobrepassem els límits de diòxid de nitrogen que estableix la Unió Europea com a límits, que és el valor límit de 40. Val? Uh-huh. Nosaltres ens movem en una franja entre el 30, una cosa així. Aquest any, aquest últim any vam baixar una miqueta, però no ens trobem en situació global amb problemes de contaminació. Sí que és cert que espais on hi ha més pas de vehicles, doncs no vol dir que en un moment puntual sí que es puguin superar aquests llindars establerts per la Unió Europea.
Més o menys teniu una mica pel control que s'ha anat fet prèviament. Quins són els episodis d'índex elevats de contaminació que es poden produir al llarg de l'any?
Sí, mira, amb dades, això és un tema que s'està treballant conjuntament amb la Generalitat de Catalunya i amb l'àrea metropolitana. I llavors, l'any, perquè ens fem una idea, l'any passat es van decretar dos moments d'episodis de contaminació atmosfèrica a l'àrea metropolitana. Val? Nosaltres en formem part i, per tant, també estaríem
us dintre
d'aquesta activació.
Sí.
No?
Uh-huh.
Quan diem episodi, no vol dir un dia. A vegades els episodis duren més d'un dia, val? Perquè l'aire no s'acaba de netejar només en un dia. L'any passat vam tenir dos episodis, va ser del 15 al 19 de juny i del 21 al 26 de novembre, el 2007. I el 2016, però, en va haver 5. Va ser un any on, degut a també als factors atmosfèrics que hi tenen a veure...
Poca
pluja, etcètera, uh-huh. Doncs va haver 5 moments, 6 moments exacte, durant el llarg del 2016, que vam tenir episodis de més de 3 dies de contaminació atmosfèrica.
En el moment, a partir d'ara, en el moment que es detecta doncs, que hi ha un alt nivell de contaminació, quin és el següent pas? Què passa a continuació?
Val, doncs hi ha un protocol establert conjuntament pels municipis de l'àrea metropolitana i el que fa és que s'activa aquest episodi de contaminació atmosfèrica i això vol dir que els municipis, a partir del dia següent en què s'ha dit que hi ha un episodi de contaminació atmosfèrica, és on hem de començar a prendre les mesures, sobretot de restricció de trànsit, per intentar disminuir aquest diòxid de carboni
Que acaba contaminant.
Exacte, que acaba contaminant. Com es farà, també? Doncs el que es fa és, una vegada es comunica a tots els ajuntaments, hi ha un protocol establert de fer de comunicació a les webs municipals, a les ràdios, a la televisió, perquè el màxim de població...
O sigui, s'ha d'informar el ciutadà, sí, i els conductors.
Sí, 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 hi ha els canals de comunicació que s'han establert en aquest protocol de l'àrea metropolitana, són aquests. També hi ha una senyalització que, per exemple, a les rondes de Barcelona ja hem pogut veure. Nosaltres, que és uns cartells informatius on s'indica que hi ha, que estem en la zona de baixes emissions, que vol dir que és una zona on, quan hi hagi un episodi, es vol protegir d'aquestes males emissions, val? I hi ha una senyalització estàndard per tots els municipis. Nosaltres ja els tenim encarregats els cartells i així els posarem en els punts que delimiten la zona que nosaltres hem dit de baixes emissions, i en cas de que hagi un episodi, aquesta senyalització es modifica posant un senyal de prohibit circular als vehicles que no disposin d'una de les etiquetes ambientals, i en el nostre cas a Sant Cugat, que no siguin residents, estiguin empadronats a Sant Cugat i paguin l'impost de circulació a la ciutat.
Parlem d'aquestes etiquetes.
Sí.
Les etiquetes que molta gent ha estat esperant, sobretot si volen tenir accés a Barcelona. Sí. Perquè a Barcelona doncs, has de tenir etiquetes sí o sí, no?
Sí. Per... sí.
En el cas de Sant Cugat ja sabem que és l'etiqueta de la DGT o bé aquesta fórmula de l'empadronament o l'impost de circulació pagat en el municipi. Què passa amb els que encara no tenen ni l'etiqueta de la DGT ni la que dona l'Ajuntament?
Val. En el cas nostre, quan s'han anat establint totes aquestes noves regles de joc, per entendre'ns una mica, no és obligatori portar l'etiqueta. Val? És una mica que ens hagués agradat que hagués sigut obligatori portar-la, però no és obligatori. Llavors, la Direcció General de Trànsit van enviant unes etiquetes. Si no la tens, tu pots entrar a la web de la Direcció General de Trànsit, on se t'indica el que has de fer per poder-la tenir si no t'ha arribat o l'has perdut o ha passat alguna cosa, però en un futur, com que ara en principi es faran controls aleatoris, per matrícula es pot saber si aquell cotxe doncs,
contamina més o menys.
O no contamina. Sí. Si tu portes l'etiqueta, doncs en el cas de que es fes un control aleatori, facilita aquesta tasca. Ja pots estalviar potser que et parin, si ja la portes l'etiqueta, però el control és per matrícula.
Vosaltres no envieu, des de l'Ajuntament no envieu etiqueta?
No, cap municipi envia les etiquetes de la qualificació ambiental dels vehicles. Cap municipi. En el nostre cas, sí que ara els ciutadans de Sant Cugat que tinguin, que compleixin aquestes dues condicions, pagar l'impost de circulació i estar empadronat a la nostra ciutat, aniran rebent unes etiquetes verdes de l'Ajuntament, que sí que ajudaran a identificar aquests vehicles que en cas d'episodi poden circular per la ciutat. Sempre es podrà fer per control de matrícula, però pensem que és una manera de facilitar la tranquil·litat per una banda del conductor i també la tasca de control.
Encara tinguin un cotxe que contamini?
Ho dic perquè
llavors serà la condició de resident el que li permetrà poder circular per aquesta...
d'estar empadronat a Sant Cugat i pagar l'impost de circulació a la nostra ciutat. Nosaltres, dintre de l'autonomia local que tenim, i teníem la possibilitat, podíem aplicar aquest protocol una mica doncs, de la manera que ens semblés més oportuna. El protocol és obligatori per municipis de més de 100.000 habitants. Nosaltres no hi arribem, encara, però com estem en aquesta franja dels 90.000, pensàvem que era bo per la salut
pensant
de tots
futur,
plegats,
no?
I per la salut, sobretot, sí, de tots plegats, doncs poder ja aplicar aquestes restriccions. Per tant, en el nostre cas, a partir del passat 1 de gener del 2018, si s'ha de circular per la nostra ciutat en episodi de contaminació, això vull que quedi molt clar, o es disposa d'una etiqueta ambiental o es disposa d'aquesta doble condició de tenir d'estar empadronat a la nostra ciutat i pagar l'impost de circulació.
Hem parlat abans de la zona de baixes emissions, que és aquell cercle, podríem dir, que queda protegit quan hi ha un episodi de contaminació elevat. Sant Cugat, com quedaria delimitat?
Sí, nosaltres hem fet una zona àmplia de delimitació si la comparem amb altres municipis que no són Barcelona, que també estan aplicant. La nostra zona de baixes emissions, que és precisament on viu més gent, per intentar protegir doncs, i tenir en compte aquest dret i aquesta salut de l'aire que respirem, que a vegades és aquest invisible, no? Que diem a vegades que com no ho veus costa una miqueta, no? Però hem fet una zona àmplia que va des de la Ronda Nord, carretera de Vallvidrera, passeig Valldoreix, carrer Sant Cris de Llaceres i avinguda Roquetes. Tota la zona que quedaria encerclada és la que seria la zona de baixes emissions de la nostra ciutat.
Això és important, que la gent es conscienciï i sàpiga fins on...
Ho senyalitzarem, sí. Vull dir que estarà senyalitzat amb aquests cartells que són homogenis a tota l'àrea metropolitana.
Els controls que comentàvem, aquests controls aleatoris que farà la policia local i agents cívics, s'han fet alguns o
no, de moment? No, perquè com no s'ha decretat cap episodi de contaminació, doncs no hem hagut d'actuar.
I dèiem abans, hi poden haver sancions...
Sí, clar. Sí, sí.
Per això també hem d'estar preparats.
Doncs sí, igual que si aparques malament o deixes el cotxe en una aparques en una plaça que no pots, doncs hi ha multes, hi ha sancions. L'objectiu no és sancionar, sobretot m'agradaria donar aquest missatge. L'objectiu és millorar la qualitat de l'aire, vetllar per l'aire que respirem, que afecta la nostra salut directament. Volem una mobilitat més sostenible, una manera més tranquil·la, més pacífica, més saludable de moure'ns a la nostra ciutat. Malauradament, les persones, m'incloc, a vegades, si no tenim aquesta espasa
de Damocles,
que si no ho fas et poden sancionar, a vegades no acabem de saber actuar, però sobretot que quedi molt clar. No, l'objectiu no és sancionar, l'objectiu és aconseguir respirar un aire millor en episodis de contaminació atmosfèrica.
Parlem del tema de mobilitat, els cotxes. Clar, aquí moltes vegades Sant Cugat tampoc no és que sigui gaire gran, Sant Cugat de punta a punta, dic el centre de Sant Cugat,
sí.
Es fa caminant en 20 minuts, però... tenim molts cotxes,
sí.
I és inevitable doncs, trobar-se amb problemes d'aparcament. Per tant, ens hem preguntat mai quin és el parc de vehicles que té la ciutat. Per on estem?
Sí, nosaltres tenim el parc de vehicles, està a vora els 35.000 vehicles a la nostra ciutat. Val? No sé si podria ser molt o poc. Nosaltres, com tu deies, no? Amb les distàncies que tenim 8 estacions de tren, que és com si tinguéssim gairebé un metro al mig de la nostra ciutat, però sí que és cert que tenim hàbit de moure'ns en vehicle, és la veritat, i més a la nostra ciutat, doncs que a vegades pots viure en un barri a l'hora de desplaçar-te... La nostra vida diària, extraescolars dels nens, de les famílies, fer un encàrrec. Llavors, el que volem treballar és intentar anar fent aquest canvi d'hàbits, que per altra banda no estem inventant res, s'està fent a la majoria de ciutats. Tot el tema de les vianetitzacions, no només a la nostra ciutat, sinó a les nostres ciutats de l'entorn, Terrassa, Rubí... Vull dir que és una tendència... De fer les ciutats per les persones, no pels carrers, però abans les ciutats les feien pels cotxes, no tant per les persones. I hem d'anar fent tot aquest canvi. I, per tant, en aquesta línia treballem.
Quants cotxes elèctrics, per exemple, tenim a Sant Cugat? Perquè també aquesta és una aposta que s'engloba dins d'aquest pla. Però, clar, els cotxes elèctrics... encara no són la majoria,
no.
I perquè arribi això trigarem uns anys.
Sí, trigarem uns anys, però penso que cada vegada menys. Tenim pocs cotxes, en tenim 39 matriculats a la nostra ciutat. També recordar doncs, que per part de l'administració, de l'Ajuntament, estem intentant afavorir doncs, aquesta adquisició de vehicles doncs, elèctrics o híbrids doncs, que contaminen menys. Per això es fan bonificacions en l'impost de circulació, hi ha exempcions a l'hora de l'aparcament, de l'àrea blava, tenim punts de recàrrega distribuïts per la nostra ciutat, precisament per facilitar-ho.
Que més es volen ampliar.
Exacte, que tenim 5 punts i volem ampliar 8. I és un camí que anem fent sense aturada. També dic que fins ara l'adquisició de vehicles elèctrics era molt cara, no tot les marques de cotxes en feien, però sí, és una aposta cada vegada més clara també per part dels constructors, no? d'aquests vehicles, i per tant, com amb moltes coses innovadores que surten amb tecnologia, etc, que a vegades al principi tenen un preu molt desorbitat i que està a l'abast de pocs, poc a poc el mercat es va fent més assequible per tothom.
Ens hem deixat una cosa important, sí. Ho hem comentat al principi, i és que tota l'aplicació doncs, d'aquest protocol, de les restriccions... Això comença ara, però el 2020, hem dit, i 2020, que sembla que sigui d'aquí molt, no és tant. Queden 2 anys. Ho dic perquè durant aquests 2 anys ens haurem d'anar acostumant a tot això, no? El 2020 ja serà obligatori, vull dir, no es podrà circular per...
Sí, sí, sí. A Barcelona, per exemple, no podràs entrar si no tens, o sortir, ni moure't, si no tens un vehicle que disposi de les etiquetes.
Per ajudar i contribuir a aquesta qualitat de l'aire, convideu a que la gent doncs, faci servir el cotxe allò el mínim possible i que agafi la bicicleta, per exemple. El carril bici, que hem de dir, és una assignatura pendent de fa temps i temps, vull dir, ara poseu fil a l'agulla per millorar aquest carril bici i ampliar-lo?
Sí. Aviam, fer tota la nostra ciutat ciclable no es fa en un dia, ni en 2 anys. Val? Hem anat fent progressivament. Nosaltres ara disposem a la ciutat 32 quilòmetres de carril bici i el nostre objectiu és arribar a tenir-ne vora els 62 quilòmetres ara al final entre el 2019 i el 2020. Sí que tenim carrils bici, però una de les assignatures pendents que tenim és que a vegades
la connexió entre
un carril bici existent i un altre doncs no es pot fer de forma segura. Vam encarregar un estudi que ja també ho hem treballat en col·laboració i una petició doncs, de l'Assemblea de Bici Sant Cugat, que també sabeu que és una entitat molt posada.
I actius en aquest tema.
I molt actius. Uh-huh. I era una de les peticions en la que insistien i que pensem que tenen raó, perquè fer l'esforç de fer uns carrils bici que després no connecten doncs és complicat, no? A l'hora de poder utilitzar i facilitar aquest ús de la bicicleta. Nosaltres tenim detectat els 60 punts que ens caldria arreglar, que tenen diferent
problemàtica.
Sí. N'hi ha de més fàcils i n'hi ha de menys. Ho tenim pressupostat amb 900.000 euros, que és el que costaria fer aquestes 60 actuacions. El que tenim pensat és aquest 2018 fer una adjudicació per 300.000 euros per poder anar
avançant
i no dir ara no tinc o no disposo de tot el pressupost,
per poder començar, com
però
mínim,
per poder sí. començar. Uh-huh. I ara el que hem de fer doncs, ens tornarem a reunir doncs, per a que ens ajudin a prioritzar quines són aquestes actuacions que per les que hem de començar. També dic que en els pressupostos participatius, doncs, també diverses de les propostes que la ciutadania va optar com a més votades, doncs, era la construcció de carrils bici. Ara tot just d'aquí poquíssim, ara aquest mes de gener començarem tot el tema del carril bici de Rius i Taulet i Avinguda Graells, que també serà una sortida que ens ajudarà, doncs, a fer aquest tram que es pugui fer amb bici, que fins ara, doncs, ho havies de fer per la carretera, perquè Rius i Taulet té voreres estretes i calçada. I esperem, o sigui, és una mica de dir, no parem, anem fent, i anem avançant amb tot el tema del carril bici. També m'agradaria destacar que per nosaltres la P7 és una barrera que dificulta, doncs, entre la banda del polígon Can Sant Joan, on hi ha tanta activitat econòmica, on hi ha tantes escoles, amb la resta de la ciutat. Creuar els ponts no es pot fer en aquests moments ni a peu ni en bicicleta, i sí que tenim aprovat el projecte de millora de tot l'entorn de Can Sant Joan, que és una actuació que té un pressupost de més de 3,2 milions d'euros, que ja hem fet les diferents adjudicacions que tenen a veure amb dotar d'enllumenat tota aquesta zona, perquè no hi havia llum, per tant, a la que es fa fosc no hi veus. S'estan construint voreres, es construeix carril bici, s'han adjudicat ja i es comença l'execució de 3 aparcaments, i també molt important en referència al que em deies, és fer aquests 3 ponts que tenim, que creuen l'autopista, doncs, que es puguin creuar amb bicicleta i a peu.
Això és perfecte. I per continuar contribuint a aquesta qualitat de l'aire, des del transport públic, doncs, també s'hi ha de fer feina. De fet, hi ha una flota on hi ha autobusos elèctrics, híbrids. Per tant, ja s'hi està treballant en aquesta línia. L'any passat, crec recordar, el 2016, més d'un milió de persones van fer servir el transport públic a la ciutat?
Sí, més d'un milió, però nosaltres pensem que aquestes xifres haurien de ser més elevades, val? Nosaltres, sabeu, o alguna vegada ho hem comentat, ens trobem quasi bé a finalitzar la concessió de transport públic. És una àrea, és una competència de l'àrea metropolitana. Això vol dir que ara, quan fem la finalització de la concessió, serà l'àrea metropolitana qui en gestionarà el transport públic a la nostra ciutat, com a la resta de municipis de l'àrea metropolitana. Val? Ho estem treballant conjuntament. El que sí que tenim clar és que hem de fer un tomb en el transport públic. L'Ajuntament destina més de 7 milions d'euros en transport públic, en el tema d'autobusos a la nostra ciutat. Ha donat un bon servei. Hem arribat a molts llocs del nostre municipi, que sabeu que és molt extens, però pensem que tenim el repte de millorar freqüències perquè es pugui utilitzar més, i això vol dir un replanteig de la manera actual de funcionar. Pensem que per poder tenir nous usuaris hem de fer-lo competitiu i que es pugui utilitzar. Això què vol dir? Doncs que segurament hem de jugar amb tots els punts de transport públic que tenim a la nostra ciutat. Fer una volta d'una hora que et porti de casa a casa, doncs potser si disposes de temps o un dia puntual o no tens més alternativa, l'agafes. Però tots sabem que quan ens volem moure, la freqüència és un tema molt important. Arribar i freqüència. I això vol dir potser que haurem de fer algun transbordament o que haurem de combinar ferrocarril i autobús. Estem treballant en tot un canvi que pensem que amb l'objectiu de que s'utilitzi més.
Doncs això és clau, el servei, millorar el servei perquè la gent se senti convidada a fer servir.
Ah, exacte,
precisament,
és el repte que tenim, sí.
El transport públic. I podríem dir que, per últim, perquè no ens queda massa temps, dins d'aquest pla també hi ha una aposta per preservar l'espai natural, l'espai verd. És la ciutat dels arbres,
sí.
Diuen.
No? Sí, sí, som una ciutat on tenim molts arbres, on tenim moltes zones verdes i on tenim també...
Parcs i jardins.
Parcs i jardins, on tenim també doncs, a l'entorn de Collserola al costat i, per tant, som un municipi, penso en aquest sentit, privilegiat. També i ho hem portat a aprovació en el ple, no? Gestionar tot aquest gran volum de verd, ho hem d'intentar fer de la manera més eficient i també més moderna, aprofitant els coneixements que tenim. Nosaltres treballem en la línia de que el manteniment sigui el menys possible, de que hagi una varietat d'espècies, per això vam fer un pla director, vam aprovar ara en el ple passat el pla director del verd urbà, on ens diu el que hem de millorar, el que tenim, el que hem de millorar, i cap a quina línia hem d'anar treballant precisament per poder gestionar aquesta riquesa que també és tan ben valorada doncs, per tots, no? Si hem de fer canvi d'espècies, espècies doncs, d'arbres que aprofitin, ja no totes les espècies tenen la mateixa, menys al·lèrgies, que no embrutin els carrers, que tinguin una funció que les seves, per exemple, les seves fulles doncs, puguin absorbir més aquest diòxid de carboni que altres espècies. Estem treballant en aquesta línia.
Bé, doncs hi ha molta feina, eh? Sí, molta feina a fer darrere d'aquest pla, que com dèiem és un pla ambiciós, que té l'objectiu de millorar la qualitat de l'aire i la sostenibilitat i la mobilitat sostenible, i tot pensant en la qualitat de vida de les persones. Doncs, Cristina... Sí. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i haver aprofundit en aquesta novetat que dèiem, que sí. És el tema de les restriccions de cotxes, de la qual anirem informant a mesura que vagi arribant informació i que calgui doncs, tenir el ciutadà molt atent a totes aquestes novetats.
Sí, moltes gràcies. Jo només dic que a vegades les coses noves i els canvis d'hàbits ens costen, però pensem que serà beneficiós per tot. Menys cotxes vol dir menys contaminació, menys soroll. Quan vas per un carrer on no passen vehicles, hi ha més tranquil·litat i tots hauríem de tenir dret a poder gaudir amb la màxima salut del nostre entorn.
Doncs així ho esperem. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies.